COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A l'alcaldessa de Colau se li acumulen els problemes. Aquest diumenge comença la vaga de la neteja a Barcelona, que durarà fins divendres que ve. Els treballadors reclamen millores laborals i salarials i volen que l'Ajuntament pressioni les empreses adjudicatàries per aconseguir unes millores que haurien d'arribar als 4.000 treballadors que aniran a la vaga a partir, com dèiem, d'aquest mateix diumenge. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i des de l'Ajuntament ens han explicat que confien en una solució d'última hora, però mentrestant passen la pilota als barcelonins. És a dir, els hi demanen reciclar, treure el mínim indispensable d'escombraries o guardar-les a casa. Òscar Estivill ha escoltat les dues parts de conflicte.
Són 4.000 treballadors els que estan convocats a aquesta vaga per reclamar una millora de les condicions laborals, com ara l'increment del salari per la pujada de l'IPC o eliminar els torns de treball de 7 dies. Ramon Cebrián, que és el president de la UGT de Serveis Públics de Catalunya, ens ha reconegut que mai havien tingut conflictes amb les administracions, però ara assegura que és impossible arribar a acords.
Les propostes que hi ha sobre la taula no s'ajusten en absolut amb la situació que estem vivint. No hi ha hagut mai un conflicte, que amb això estem orgullosos, que hem arribat a acords sense haver-hi conflicte, però aquesta vegada ja ha sigut quasi una provocació. I això té que acabar amb uns acords que s'ajustin al que sempre hem pactat, els IPCs.
L'Ajuntament de Barcelona creu que estan a temps per negociar i així desconvocar la vaga. Si no és possible, el regidor d'Emergència Climàtica proposa a la ciutadania que guardi la brossa a casa i que eviti el màxim possible llançar brosses d'escombraries al carrer durant els 6 dies de vaga.
Doncs si ens podem esperar fins divendres, millor que millor. I aquella que haguem de treure durant la setmana, doncs que sigui el mínim possible. Aquesta és una mica la col·laboració que demanem en la mesura del possible, perquè entenem que a cada cas i cada casa hi haurà una situació singular. Però tot el que podem fer de reduir, donat que tindrem un servei que tindrà menys freqüència, no? Això seran les coses que segur que veurem, doncs això farà que tinguem menys desbordaments i que, per tant, el servei pugui funcionar amb més normalitat.
El consistori li demana a la Generalitat que dicti com abans millor els serveis mínims de recollida.
Uns serveis mínims que ja han quedat concretats aquest mateix matí. El Departament de Treball ha decretat uns mínims que estableixen la recollida cada 48 i 72 hores per la fracció orgànica i el rebuig respectivament, i d'un 50% del servei per envasos, vidre, paper i cartró. Des de l'oposició municipal han carregat durament contra el govern de l'alcaldessa Colau per aquesta vaga de la neteja. Els rivals de l'executiu Comuns PSC han responsabilitzat el bipartit del desacord que ha precipitat a la convocatòria d'aquesta aturada i critiquen que la solució que proposa l'Ajuntament sigui demanar ajuda als ciutadans. Sergi Tor.
Sí, l'oposició és unànime i les crítiques són amb dues vessants. Primer, per la falta de mediació efectiva entre les parts per resoldre el conflicte laboral, i segon, amb moltíssima indignació política per la solució plantejada per l'Ajuntament d'Ada Colau als veïns, que avui i demà llancin tota l'escombreria i la setmana que ve en generin menys i limitin al màxim el seu llançament als contenidors. La presidenta de València, Eva Parera, i regidora de l'Ajuntament de Barcelona, carrega a COPE Catalunya i Andorra de la manera de fer política de Colau, sense gestió i traspassant sempre la responsabilitat a tots els veïns.
No ens poden dir no agafi el cotxe en hora punta, no tregui les escombraries, se les queda a casa i no generi residus. Mira, escolti, jo genero residus que genero en funció de la família que tinc, i és la seva obligació recollir-los i tenir una ciutat neta, i no la tenim, i això no és responsabilitat de la gent, és responsabilitat del govern.
La inacció davant els problemes és la base de les crítiques del Partit Popular. El portaveu a l'Ajuntament, Òscar Ramírez, denuncia a COPE Catalunya i Andorra que Colau podia fer molt més.
Una vez más intenta trasladar la responsabilidad a los barceloneses y a toda la ciudadanía cuando ella también tiene algo de culpa en la gestión de estos servicios. Con lo cual, lamentar la situación, porque vemos que se han presentado servicios mínimos que serán insuficientes y que llevarán a la imagen y a la situación de la ciudadanía a una situación de caos que no vivimos desde los años 80.
Mentre el portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, Jordi Corona, tuiteja que les excuses de Colau són ja el combo del govern de Pepe Gotera i Otilio, i el Sartadi, de Junts per Catalunya, demana que no es traslladi als ciutadans la responsabilitat de la vaga de la neteja.
Però, Sergi, no s'acaben aquí les males notícies per a l'alcaldessa Colau. Avui ha vist com els antics ocellaires de la Rambla han aconseguit una victòria judicial. Un jutjat ha admès les mesures cautelars demanades pels paradistes i, per tant, continua oberts mentre recullen signatures per tramitar la iniciativa legislativa popular. Suposo, Sergi, que els paradistes hauran rebut amb molta satisfacció aquesta resolució judicial, oi?
Doncs tanta felicitat a Carles, que a vegades el fred de llenguatge jurídic pot disparar també els sentiments humans. Javier Cuenca, un dels ocellaires de la Rambla, va rebre a final de gener una dura carta de l'Ajuntament de Barcelona. El desnonament urgent. Ara la carta del jutjat és diferent. Accepta les mesures cautelars i per primera vegada aquest any, Javier s'ha aixecat aquest matí sense la por que vinguessin a tancar el seu local a la Rambla.
Sí, és un despertar mucho más, bueno, para que tengas una idea, en cuanto llamé a mi pareja, es que lloré, no pude contenerlo. Y sí, sí, es despertarse de otra manera, por supuesto. Saber que mis tiendas van a seguir allí y no me voy a encontrar con una orden judicial o bueno, ya no voy a estar sufriendo por eso durante un tiempo.
Els paradistes lluiten perquè els seus locals siguin inclosos com a patrimoni cultural immaterial de Catalunya i necessiten 50.000 signatures abans del 10 d'octubre per la continuïtat d'una tradició comercial centenària a la Rambla, ja adequada al nou context social. Javier Cuenca assenyala a COPE Catalunya que no entén a l'Ajuntament.
Y yo creo que han comprado el discurso de el turismo es malo. Y el turismo es turismo, no es malo ni bueno, ¿no?
D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona argumenta que s'ha acabat la concessió de 50 anys que es va iniciar l'any 1971 i que, per tant, té dret a tancar i enderrocar els punts de l'antic mercat d'ocells que existeix a la Rambla dels Estudis des de finals del segle XIX. Mentre no es tramita la ILP, el jutge insta les parts a trobar una solució dialogada. Els ocellaires estan d'acord i reclamen la reunió amb Colau amb la premissa, això sí, de la continuïtat en dels 11 punts de venda que s'han salvat a mínim fins a octubre.
4 minuts, 2, 4, 3, àrea de serveis. Previsió del temps, Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats o coberts, a Lleida i a Tarragona, on s'esperen precipitacions, principalment al noroest de Lleida, amb la cota de neu que estarà al voltant d'uns 1.800 metres. A Barcelona i a Girona tendiran a quedar intervals ennuvolats i no es descarten precipitacions a la part més occidental al final del dia. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, sobretot al Pirineu i a la meitat est, amb unes màximes que seran de 23 graus a Girona, de 20 a Barcelona i a Lleida, i de 20 també a Tarragona. I si ens referim al vent, tendirà a quedar vent del sud i tindrem intervals moderats al litoral. Si parlem ara de demà dissabte, esperem cels ennuvolats o coberts amb precipitacions generalitzades que a l'interior del Terç Nord podran ser localment fortes, persistents i amb tempesta. Al final del dia tendiran a remetre les precipitacions, excepte al Pirineu, amb la cota de neu que baixarà uns 1.300 metres. Per últim, les màximes seran demà de 19 graus a Girona, de 17 a Barcelona, de 16 a Lleida i de 19 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària? Sílvia Dalama, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar de l'accident que hi ha a la C-17 a Lliçà d'Amunt, on hi ha un carril tallat en sentit Vic. Aquí ha quedat atravessat un camió que ha topat contra la mitjana i ja hi ha a uns 7 quilòmetres i mig de lentitud, és a dir, des de Parets, aquesta retenció provocarà forces problemes. També hem de comentar que una esllarissada que hi ha hagut aquest matí a la Nacional 2, a la zona de Calella, la via està totalment tallada i s'estan fent desviaments cap a la C32. Cal tenir en compte perquè aquesta via, suposem que de cara al cap de setmana quedarà solventada, per tant afectarà també durant el cap de setmana sobretot les destinacions de platja. Pel que fa ara en aquest moment, en ronda del litoral amb diversos punts de lentitud, tant en el sentit Trinitat com en sentit Llobregat, en el cas de la AP7, problemes a Sant Cugat en sentit Martorell, i la retirada d'un vehicle a la AP2, a Aitona, està provocant també lentitud. Això és tot.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Arriba l'hora de parlar d'esports amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3 i 5, Esports Cope. No hi ha lliga de primera, però l'activitat esportiva no para. Eh?
No hi ha lliga de primera per un bon motiu. Final de la Copa del Rei, Betis-València. Demà estarà el tiempo de juego de la Cope. Però avui a Esports Cope en parlarem de moltes coses. D'entrada, la ressaca de la victòria del Barça al camp de la Reial Societat 0-1. Consolidació a la segona posició de la lliga, amb gol d'Aubameyang, el seu nové en 11 partits, però amb patiments, sobretot a la segona part, tal com ho reconeixia el tècnic Xavi Hernández.
Sí, yo creo que es el partido que he sufrido más, junto, te diría, con el Villarreal, en campo del Villarreal. Y nosotros hemos notado el cansancio. En segunda parte hemos notado que hemos jugado cada 3-4 días, hemos notado mucho la fatiga. Y bueno, es una victoria vital, de oro para nosotros.
Un partit que venia marcat al voltant de Gerard Piqué per la polèmica de la Supercopa d'Espanya i que el central va disputar escridassat i amb molèsties en el plànol físic, igual que Araujo o Jordi Alba. Xavi, però, destacava la feina del seu central.
És un líder natural. Lo és i nos da seguridad atrás, la verdad que sí. Con 35 años, pero sigue rindiendo y sigue estando en forma y a pesar de estas molèsties, ¿no? Creo que es un futbolista vital, lo ha sido desde que he llegado yo como entrenador.
Diumenge el Barça recuperarà el partit de Lliga que té pendent davant del Rayo Vallecano al Camp Nou. Estem, doncs, pendents dels tocats, fonamentalment també d'Araujo. Novetats al voltant, Víctor Navarro.
Està passant proves mèdiques a la ciutat esportiva i va arribar a l'hotel Coix després de ser substituït per Eric García. Les primeres exploracions van detectar unes molèsties al genoll dret. Bones notícies perquè no van detectar una ruptura i pendents d'aquest comunicat mèdic que oferirà el Barça aquesta tarda. De la resta dels que van acabar amb molèsties, Alves, Alba, Aubameyang, que estan bé, Gerard Piqué va aconseguir aguantar 80 minuts. Porten mesos arrossegant molèsties a l'adductor, però podrà estar contra el Rayo diumenge en aquest partit ajornat. Per cert, si Sergi Roberto té bones sensacions demà, l'últim entrenament, podria entrar a la convocatòria. No juga des del 2021.
L'esdeveniment del dia, però, amb blaugrana, és l'anada de la semifinal de la Champions femenina entre el Barça i el Wolfsburg al Camp Nou, 18:45. Novetat, Sílvia Ortiz.
Amb totes les entrades venudes al Camp Nou i la possibilitat de superar el rècord aconseguit contra el Real Madrid de 91.553 espectadors, el Barça intentarà treure un bon resultat de cara al partit de tornada de la pròxima setmana a Alemanya per estar a la final de la Champions a Turí el 21 de maig. Jonathan Giraldes recupera 4 jugadores importants, Patrick Guijarro, Claudia Pina, Ochoala i Mariona. Davant estarà el Wolfsburg, que va eliminar el Barça precisament a semifinals fa 2 anys. Com explica Irene Paredes, el vestidor blaugrana està molt motivat.
Me acuerdo ver el partido y decir cómo es posible que el Barça se quede fuera. Y eso duele, son experiencias que te marcan, como te digo, no se olvidan y la gente está con ganas. Es semana especial, unas semifinales de Champions, aunque se haya convertido en rutina, para el Barça no es tan fácil llegar ahí. Como os decía, quedamos las mejores, es muy complicado ya pasar de eliminatoria.
Avui, transmissió d'aquest partit a través d'internet. Cope.es, tiempo de juego amb les incidències d'aquest Barça-Wolfsburg. Això pel que fa a Can Barça. A Can Pericú toca ressaca. La de l'Espanyol 0, Rayo Vallecano 1. Dia complicat a l'Espanyol avui. Quique Iglesias.
Que segueix amb 39 punts, a 9 punts per sobre de la línia del descens. Pitjor partit de la temporada a casa. Error garrafal de Diego López en el gol de Sergi Guardiola. Segona part de vergonya i crits de Rufete, vete ya, amb 12.000 persones a la graderia de Cornellà. Demà donarà explicacions de tot plegat i esperem que marqui el camí Mau Ye, el conseller delegat, a les 12 del migdia a l'estand de l'Espanyol a la Diada de Sant Jordi. Explicacions de tot plegat i del clima enrarit del partit d'ahir, Vicente Moreno Peris.
Nosaltres avui no hem ajudat a que tot estigui pues, més tranquil i que la gent pues, siga feliç i pues, no hi hagi aquesta crispació. Bueno, venim de 2 anys amb pues, ambient difícil el tenim i tot el que no siga guanyar un partit pues, sabem que porta conseqüències. És una pena, però és així i nostra obligació és intentar col·laborar en donar aquesta estabilitat, aquesta tranquil·litat. Aprofito i demanem disculpes, que altra cosa pues, tampoc podem fer molt més, no?
L'equip ha fet feina avui, farà festa el cap de setmana, proper partit el cap de setmana d'aquí a 8 dies contra el Madrid, al Bernabéu.
No hi ha jornada primera aquest cap de setmana, sí que n'hi ha segona, llista de convocats del Girona per jugar demà al camp del Cartagena sense Bernardo Espinosa per molèsties al genoll esquerre. I en plena poliesportiva, com tota aquesta setmana, actualitzem la jornada del dia al torneig Compte de Godó, Real Club Tenis Barcelona. Juan Arias.
En joc, partits de 8 anys de final que ahir van quedar suspesos per la pluja, a la pista central ja està jugant Alcaraz contra Munar. De moment, empat a un al primer set. El guanyador d'aquest partit jugarà contra el guanyador Tsitsipas Dimitrov, que juga cap a les 3 de la tarda, un partit que jugarà cap a les 6 d'aquesta mateixa tarda. En joc, el partit entre Carreño i Sonego, de moment 1-7-1. Carreño guanya el tercer definitiu 4-1. En joc també el partit Norri-Fuxovis, de moment 5-4 el primer set per Norri, i també s'ha classificat Swarman i Aliassime, que a més jugaran entre ells també aquesta tarda. I un apunt més, Marc López, el tenista català, s'ha lesionat, no podrà jugar al doble amb Feliciano López i, per tant, confirma la seva retirada definitiva del tenis.
Tenim en joc el torneig de Stuttgart, el Badosa-Javert, quarts de final d'aquest torneig. De moment, empat a un set, estem al tercer i definitiu set, guanya Badosa 4-2 a la tenista suïssa. I en bàsquet, sorprenent derrota del Barça davant del Bayern a l'Eurolliga, Alberto Díez.
S'ha complicat la vida i l'eliminatòria al Barcelona amb la derrota 75-90 davant el Bayern. Arremolca el conjunt blaugrana des del primer quart, superat per un equip molt més físic i encertat. Perd el factor pista al Barça i la sèrie viatja a Alemanya. Sarunas, Jasikevičius.
Solo faltaría que estaba tranquilo yo, ¿no? Pero es que vosotros, ¿de qué mundo estáis? Es que claro que estoy intranquilo. Y estaba intranquilo antes de serie, estaba intranquilo después, siempre estoy intranquilo. Ha dicho en Zaragoza, estoy muy preocupado. Yo la única cosa que aquí lo prometí primer día, que no voy a mentir a ustedes. Bueno, uno hay que ir a Múnich ahora. Tranquilo, hombre. Hay que tener esta mezcla de no ser tranquilo, de ser preocupado, pero confiar en tu equipo.
Dimecres, tercer partit de la sèrie a Múnich. En futbol sala, Jesús Velasco renova fins al 2024 pel Barça. Com us deixa el partit d'ahir a Noeta? Això és la pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Contents pel resultat, un 58,2% de copenautes. No està gens malament. De la derrota d'ahir de l'Espanyol, a qui assenyaleu? Opció més votada, l'equip, 50%, per davant de Vicente Moreno i Rufete.
Molt bé, més esports com cada dia, 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, José Luis, que vagi bé.
A vostè per la paciència. Bon cap de setmana.
Molt bé, nosaltres seguim repassant més notícies d'aquest matí i seguim parlant d'alcaldesses amb problemes laborals i judicials. Si abans ho hem fet d'Ada Colau, ara ho faig de la Marta Madrenas, que és l'alcaldessa independentista de Girona. Els treballadors municipals reclamen que compleixi els acords en matèria salarial i amenacen a mobilitzar-se durant la mostra Temps de Flors, un dels esdeveniments que concentra més i més gent a la capital gironina. Iolanda Canales.
De fet, els treballadors diuen que hi ha ganes de mobilitzar-se coincidint amb aquest esdeveniment. De moment, demanen que l'Ajuntament mogui fitxa i els pugui presentar una proposta els propers dies. El que volen és que se'ls apliquin els augments salarials acordats, tal i com recollia el pacte per la valoració de llocs de treball del 2019 i que, segons anuncien, no s'ha complert. Uns treballadors que han mostrat aquest matí el seu malestar amb l'alcaldessa, amb una concentració precedida d'una marxa lenta dels vehicles de les brigades que ha sortit des del magatzem de Mas Xirgo, fent sonar els clàxons durant tot el trajecte, fins a la plaça del Vi. Aquí han llançat petards i han demanat la dimissió de Marta Madrid. El delegat sindical de Comissions Obreres, Rafael Navarro, ha explicat que el pacte amb l'Ajuntament preveia que s'actualitzessin els sous dels treballadors en un termini d'entre 5 i 8 anys i que cada exercici s'aniria aplicant una pujada gradual d'un 10%, però no s'ha produït. I l'Ajuntament també ha anul·lat avui una trobada de la mesa de negociació. Tot plegat, diu, fa que els treballadors estiguin indignats amb l'alcaldessa de Girona.
La gent té ganes de fer mobilitzacions per Temps de Flors. I llavors nosaltres ho hem comentat, és un moment important per la ciutat i els treballadors es volen mobilitzar i que es visualitzi la seva reivindicació. I llavors nosaltres ho hem avisat a l'Ajuntament. Solucionar el problema, el podeu solucionar, arribem a acords i no hi haurà problemes a Temps de Flors.
Navarro explica que, de fet, fa poc el ple municipal ja va aprovar una partida de 750.000 euros per fer efectiu els augments pactats, però que encara no se'ls ha dit quan se'ls farà efectiu l'increment i tampoc saben si es farà extensiu a tota la plantilla o al 85% del personal laboral i funcionari.
De Girona a Tarragona, perquè l'Ajuntament vol perseguir judicialment els grafiters que embruten els edificis i espais patrimonials de la capital. Amb aquest objectiu prepara una macrodenúncia per acabar amb aquests actes vandàlics que repeteixen des de fa força temps. Ricard Rovirosa.
Sí, la ciutat vol acabar d'una vegada per totes amb aquestes pintades i grafitis que s'han anat estenent tant a monuments i espais patrimonials com a edificis. El punt d'inflexió va ser la passada tardor i és que l'Ajuntament va detectar un total de 500 pintades en més de 90 edificis al barri de la Part Alta. Davant d'aquest fet, la regidora de Seguretat Ciutadana, Cristina Guzmán, expressa que la Guàrdia Urbana es va posar a investigar els autors dels fets.
Des de la Guàrdia Urbana de Tarragona el que vam fer doncs, és iniciar unes diligències per tal d'identificar les persones que havien malmès el nostre patrimoni històric a la part alta, on es van identificar fins a 3 autors dels fets.
També assegura que s'ha donat un pas més enllà per mirar d'acabar en aquest fenomen arreu de la ciutat.
Ara estem fent unes segones diligències i aquestes van adreçades a la resta de la ciutat, a totes aquelles pintades que generen un perjudici a l'interès general de la nostra ciutat, i per això demanem i sol·licitem la col·laboració de totes les entitats i associacions, ciutadans i comerciants, per tal de que vinguin a la Guàrdia Urbana a formular aquesta denúncia i poder realitzar una macrocausa.
La consellera es pensa que aquest tipus d'actes vandàlics suposen un perjudici per la ciutat, i és per això que han apostat per erradicar aquestes conductes a través de la via penal. El perfil dels autors són nois d'entre 18 i 30 anys, i el cost públic per la neteja de les pintades és d'uns 100.000 euros anuals.
I ara parlo de la Diada de Sant Jordi, que aspira a recuperar la normalitat d'una festa que ja es viurà sense mascaretes ni controls d'aforament. Llibreters, editors i distribuïdors creuen que fins i tot pot ser una de les jornades més massives i rellevants de la història. Això sí, serà un dia en què s'estarà especialment pendent de la previsió meteorològica que apunta a pluja a bona part de Catalunya. Nosaltres avui, víspera de Sant Jordi, et proposem un viatge fins Calonge, al Baix Empordà. Aquesta localitat celebrarà el primer Sant Jordi ple de llibreries i amb una programació especial. Des d'avui fins diumenge s'han previst presentacions, tallers, recitals de poesia, menús literaris o també concerts. Per qui no sàpiga, Calonge s'ha convertit des de desembre en el primer poble de llibres de Catalunya. Hi ha en funcionament 7 llibreries i aquest Sant Jordi és un bon moment per fer balanç d'aquesta iniciativa. La fa l'Adrià León.
Després de 6 mesos, aquestes 7 llibreries ja roden a bon ritme, tot i que els inicis no fossin gens fàcils. Volien revitalitzar el nucli històric i potenciar el turisme cultural, i ho han aconseguit perquè la gent cada vegada se sent més identificada. Així ho creu la Meritxell, propietària de Rals Llibres.
Jo crec que primer no hi confiaven, un projecte que et diguin 7 llibreries en un poble, pots dir, això no funcionarà. I ara, doncs, que comencen a veure, doncs, bueno, que té sortida i que a part, doncs, afavoreix a d'altres, jo crec que cada cop aniran donant més suport.
El projecte neix ara fa un any, quan el regidor de Cultura del municipi va visitar la ciutat francesa de Montoliu, reconeguda com a Booktown des de 1989, i va voler traslladar la idea a Calonge. L'Ajuntament va obrir una candidatura per trobar els llibreters que es fessin càrrec dels 7 locals en desús i va convertir el municipi en la segona ciutat llibre de tota Espanya després d'Orueña, a Valladolid. La Belén, qui regenta l'Ibelista, confia en recuperar aquest espai rural.
Que el turisme siga siendo familiar, que volvamos a recuperar los pueblos, el medio rural, que Calonge sea la alternativa a Barcelona en un Sant Jordi, es lo que está marcando la tendencia este 2022. Esto ya para nosotros es una gran victoria.
A aquesta ciutat del Baix Empordà, Sant Jordi va començar ahir amb els recitals de poesia, la primera de les activitats que es desenvoluparan durant aquests propers dies. Ens ho explica el Xavier Bastús, copropietari de la viatgeria.
El mateix 23 de la tarda hi ha una activitat infantil que actuarà al Pot Petit, que pel matí estarà fent llibres. El dia 24, que vindrà Mario Serra i anirà per les llibreries fent de llibreter i recomanant diferents llibres.
La visita d'escriptors catalans reconeguts és una activitat que s'anirà repetint durant els propers mesos. De fet, una de les primeres convidades serà l'escriptora Ampar Moliner.
I més coses relacionades amb la Diada de Sant Jordi. La Sagrada Família ha preparat una sèrie d'actes i activitats amb l'especial participació de la gent gran, la voluntat d'obrir les portes a la ciutadania i convidar-los a viure i també celebrar aquesta diada tan important com és Sant Jordi. Ens ho explicarà tot molt bé la Marta Otzet, que és la directora de Cultura i Acció Socioeducativa de la Sagrada Família. Marta, molt bona tarda, eh?
Hola, bona tarda.
Aviam, suposo que d'entrada, com tots, estem molt contents per tornar a celebrar un Sant Jordi amb normalitat, tot i que sembla que el temps no acompanyarà gaire, però bé, la veritat és que hi havia ganes de recuperar aquest contacte amb la gent, oi?
Amb moltes ganes. Nosaltres també l'hem afrontat amb moltes ganes. Feia 2 anys que no ho podíem celebrar com a nosaltres ens agrada celebrar la Diada de Sant Jordi, amb aquesta voluntat d'apropar-nos a la gent de la ciutat.
Clar.
I d'obrir la basílica per ells, no?
Avui...
I, per tant, hem fet diverses iniciatives pensant en aquesta il·lusió i aquestes ganes de celebrar Sant Jordi.
Molt bé. Avui mateix, Marta, tinc entès que ja hi ha una visita guiada a la basílica, una visita a porta tancada aquest vespre. Quanta gent s'hi ha apuntat a aquesta visita, que és una visita molt especial, no?
És una visita molt especial perquè la fem a porta tancada, no? Que la vigília de Sant Jordi comença a 9:15 i fins a les 10, i entren en petits grups que tenen una guia especial per ells, i a més els oferim una publicació de la Sagrada Família i una rosa. Més de 180 persones podran visitar la Sagrada Família, han participat en un amb un concurs, amb un sorteig, i a través d'aquest sorteig s'han seleccionat aquestes persones que són les que avui podran gaudir de la sala família d'una manera diferent.
És una visita molt llarga, aquesta visita guiada, suposo que una bona estona, no? Hi ha molt a explicar i molt a veure, eh?
Exacte, és una visita que el que intenta és explicar singularitats de la Sagrada Família. Té una durada d'uns 45 minuts i després hi ha una estona perquè els visitants puguin també gaudir d'aquesta basílica pràcticament buida. Clar. Per ells, la vigília de Sant Jordi.
Clar. I com ja és tradició també, Marta, Jordi i Jordines tenen portes obertes el dia de demà per visitar el temple i, a més, amb un acompanyant. Com poden fer-ho? Cal reservar entrada? Han d'ensenyar, per exemple, el DNI? Explica'ns una mica com pot funcionar.
Bueno, ho hem fet d'una manera fàcil i pràctica perquè puguin venir sense necessitat de reserva, poden venir amb un acompanyant, sempre que es diguin Jordi o Jordina, o les variants de Jordis i Jordines, i ensenyant el DNI a les portes ja tindrem gent preparada per atendre.
Molt bé. Molt bé, doncs ja ho sabeu, demà al matí. A partir de quines, tot el dia? O com, quin horari és això?
Sí, l'entrada és gratuïta durant tot el dia pels Jordis i Jordines el dia 23.
Sí,
i la prèvia que és avui a tots els qui hagin fet guanyadors d'aquest sorteig.
Molt bé. També heu fet aquests dies previs a Sant Jordi una visita al taller, una activitat que l'heu fet en col·laboració amb l'Associació d'Amics de la Gent Gran, no? Heu volgut donar un especial protagonisme a tots els avis i totes les àvies, i sobretot del barri de la Sagrada Família, de la zona de la Sagrada Família, no? Explica'ns una mica en què consisteix això.
Mira, nosaltres ja fa temps que treballem amb aquest col·lectiu de la gent gran perquè d'alguna manera volem sensibilitzar sobre la importància d'aquest col·lectiu i com la seva participació en les diferents accions que els hi proposem doncs té una qualitat i té una presencialitat també, no? Llavors, a través de l'Associació d'Amics de la Gent Gran i de Residències del Barri de la Sagrada Família, aquests usuaris han pogut venir, han fet unes visites guiades a l'interior de la basílica i el concepte de la basílica era entorn al Temple de la Llum. Els hem explicat la basílica, tot basat en la importància de la llum i el significat implícit que té la llum també a nivell d'esperança i a nivell de vida, no? Llavors, una vegada acabaven la visita, feien un petit taller on pintaven uns metacrilats en diferents formes, però emulant les roses de Sant Jordi. Llavors, amb tots els que ells han pintat, hem fet una instal·lació artística i decorativa entorn de la figura de Sant Jordi que hi ha a l'interior de la basílica.
Molt bé, i així també apropeu encara més la basílica a tot el barri de la Sagrada Família, veritat?
Sí, una mica l'objectiu és, d'una banda, apropar-nos al barri, fer-los partícips, fer-los actius d'aquestes activitats que muntem, i també tenir presents els ancians i la gent gran com una memòria viva, no? Com l'arrel de l'arbre, no? La saba que fa créixer les coses.
I a més en recolliu aquest missatge del Papa Francesc, no? Que no ens hem d'oblidar mai de la gent gran, i sobretot menys en moments com els actuals, no? En moments que tots ho estem passant malament, i ells especialment després de tot el que ens ha passat, no, Marta?
Exacte. Ells han patit molt durant la pandèmia, han estat molt sols, han estat molt aïllats, i segurament han patit molta por també. Llavors aquests col·lectius, quan han vingut a participar en aquestes accions que hem fet, que la vam fer per la Torre de la Mare de Déu i l'hem fet ara per Sant Jordi, es mostren molt agraïts de que els oferim un espai doncs creatiu, no? Un espai de relaxar-se, de compartir. Ells també són molt coneixedors de la Sagrada Família, per tant, d'alguna manera hem dialogat sobre la Sagrada Família, han tingut tots vivències amb la Sagrada Família, i per tant és una cosa molt bonica per les dues bandes, no?
Sí, també per tothom, per nosaltres. I per els barcelonins i catalans en general, i per tots els que vulguin anar a veure la Sagrada Família. Escolta, perquè és la construcció més alta de Barcelona, tinc entès, i també l'església més alta del món, eh? Vull dir, això és un...
Bueno, tenim un repte bonic com a ciutadans i ciutadanes, no?, d'impulsar aquest projecte que un dia va somiar Antoni Gaudí.
Clar.
I més ara que estem en un moment tan singular, que és l'aixecament de les 6 torres centrals, que ja vam veure la Torre de la Mare de Déu inaugurada a final d'any, i les properes torres que inaugurarem, doncs, a poc a poc.
Ben aviat. I amb l'Estel, que ja torna a estar il·luminat, que sempre és una icona per la ciutat, eh?
Exacte, una icona de llum i d'esperança, que crec que és el que ara tots necessitem i que també estem esperant, encara que no hi hagi sol la diada de Sant Jordi, estem esperant una mica aquesta esperança.
Escolta, Marta, ja per acabar, molta gent, tots hem visitat la Sagrada Família, però suposo que n'hi ha molts que encara no s'hi han atensat. Aviam, per què s'ha de visitar aquesta obra mestra, que és la Sagrada Família? Tu què creus? Per què hem de fer una visita?
Bueno, jo crec que si ets tant de la ciutat com català, és com un deure, no?, visitar-la, perquè és patrimoni i perquè, a més, és una obra totalment singular, impulsada per moltíssimes generacions, més de 5 generacions que han fet possible aquest projecte. I, si més no, per curiositat, per entendre ja no només el somni que va tenir Antoni Gaudí, sinó perquè 5 generacions han trobat l'energia i la il·lusió per impulsar aquest projecte. I després, implícitament, hi ha tota una simbologia que, si ets catòlic, doncs l'entens d'una manera, però si no, a nivell humanístic també hi ha tota una simbologia que d'alguna manera t'interpel·la. I per tant penso que és molt bonic venir a visitar la Sagrada Família i més en aquest moment.
Molt bé, doncs amb aquesta invitació que la recollim de la Marta Utzet i convidem doncs a tots els que estiguin escoltant doncs aquests dies, sobretot demà que és el dia de Sant Jordi, a apropar-nos amb aquest temple, amb aquesta basílica de la Sagrada Família a Barcelona. Marta Utzet, moltíssimes gràcies, molt bona dia de Sant Jordi, que vagi tot molt bé, eh?
Igualment, a vosaltres, bona diada.
Gràcies, Marta, 10 minuts, seran les 3 en punt de la tarda, feu una pausa, un minut i mig de bones recomanacions i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este fin de semana
vamos a poner follow de líder, que lo sepa.
El mejor deporte con el mejor equipo de la radio deportiva.
Thank you, gracias.
Y con la final de la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Este sábado, Betis Valencia. El Betis a repetir la gesta del 2005 y el Valencia a por su novena copa.
¡Qué gran combinación!
Y las motos con el Gran Premio de Portugal de MotoGP y la Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. Y además, partido de Liga, Fútbol Club Barcelona, Rayo Vallecano. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Hola, ¿qué tal, líderes?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clearance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clearance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'explico ara que investigadors catalans han descobert les claus de la pèrdua de massa i potència muscular quan envellim. La recerca s'ha dut a terme amb cèl·lules en cultiu i amb ratolins i mostres humanes de persones tan joves com també d'edat avançada. Joel Lozano, què diu aquest estudi sobre la causa de la pèrdua d'aquesta massa muscular?
L'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha descobert a través d'una investigació que la pèrdua de massa i potència muscular que se solen produir amb l'envelliment estan relacionades amb l'acumulació a les cèl·lules de mitocondris danyats. A més, l'estudi revela que una proteïna anomenada BNIP3 està involucrada en aquest procés degeneratiu, ja que degrada els mitocondris i alhora elimina els mitocondris ja degradats. Els nivells d'aquesta proteïna afecten la pèrdua de massa i potència muscular. Ens ho ha explicat el doctor David Sebastián, membre de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Cuando nos pusimos a estudiar las diferencias que había entre estas personas mayores con niveles altos o bajos de esta proteína, lo que vimos es que aquellas personas mayores que tenían niveles altos de esta proteína se asociaban con un envejecimiento muscular más saludable. Tenían más fuerza muscular, ¿vale?, y menos atrofia muscular.
Els investigadors ens han dit que no saben per què hi ha persones que tenen més proteïna BNIP3 que d'altres. Les hipòtesis assenyalen a factors genètics o a l'alimentació o pràctica d'esport. El doctor David Sebastián ens ha dit que ara mateix ho estan investigant i descobrir-ho suposaria poder reduir la pèrdua de massa i potència muscular amb l'envelliment.
Podremos diseñar algún tratamiento o alguna intervención farmacológica, ¿vale?, o dietética para intentar en personas mayores subir la expressió d'aquesta proteïna per a promover un envejeciment muscular més saludable.
Aquest estudi va iniciar-se fa 5 anys i s'ha dut a terme amb cèl·lules en cultiu, amb ratolins i amb mostres humanes de persones joves i d'edat avançada.
Les ferreteries volen aturar la competència deslleial i en aquest sentit el gremi ha avançat que volen crear una llista negra de proveïdors que venen els seus productes a través de plataformes digitals i amb grans descomptes.
Fins a un 50% més econòmic pot sortir un producte si es compra per internet abans que en un negoci de proximitat, una rebaixa amb la qual no poden competir 9 de cada 10 ferreteries que haurien de vendre per sota del preu de compra per intentar igualar-la.
I la llista negra sobretot va dirigit no tant a l'usuari final, sinó és més sectorial perquè el ferreter sàpiga que si fa aliances o intenta promocionar productes d'aquests fabricants, és molt probable que entri en un risc de que els seus clients perdin la confiança en el seu negoci justament per l'estratègia que tenen aquests fabricants a l'entorn digital.
Unes males pràctiques que no es poden demostrar, ja que la llei només penalitza les vendes efectuades per sota del preu de cost. Per tant, el gremi hauria de poder evidenciar que els preus de venda de les plataformes digitals estan per sota del cost del fabricant, unes xifres a les que no hi tenen accés. Maldonado afirma que en molts casos el ferreter li surt més a compte comprar el material a Amazon abans que la seva pròpia central. Aquests desajustos deriven en una rivalitat que no hauria d'existir, ja que tots els canals de venda haurien de funcionar de forma coordinada.
És una oportunitat d'or perquè molts fabricants diguin no, jo aixeco la mà i m'apunto a una llista blanca perquè entenc que necessitem empresarial i socialment que el comerç de proximitat tingui una força identificada i valorada de la mateixa manera que també el comerç digital creixi de la manera que ho està fent. Vull dir, han d'anar en paral·lel i no un contra l'altre. No són competidors, sinó són aliats.
La llista, treballada fins ara a nivell intern amb ajuda del Gremi de Madrid i d'algunes cooperatives de compres, sortirà a la llum el proper 26 de maig en una convenció del sector a Catalunya.
I gairebé un 30% de la població catalana viu en exclusió social, segons ha recordat aquest matí el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. En una intervenció en el Fòrum Europa, Roig ha alertat de la situació d'extrema necessitat en la que es troben moltes famílies per culpa de la pandèmia i que ara han vist agreujada la seva situació a causa de la invasió d'Ucraïna. Lídia Muñoz.
Doncs sí, Càritas ha alertat que ens trobem en la crisi humanitària més gran a la que s'ha enfrontat mai a Europa. I és que sense estar encara recuperats de la crisi de 2008, ens hem trobat amb la Covid i amb la guerra. El president de l'organisme Catalunya, Francesc Roig, alarma que hi ha una situació de pobresa severa creixent al territori, a la qual els ciutadans ja no hi poden fer front perquè, assegura, ja no tenen més fons.
En la crisi del 2008 hi va haver el coixí de les persones grans, els avis. I aquest coixí va aturar la patacada forta. Però ara, quan ha arribat la pandèmia, aquest coixí ja no ha existit.
Aquesta falta de coixí d'estalvis ha afectat també a la solidaritat. Ara Càritas compta amb 5.000 voluntaris menys des de l'inici de la pandèmia que ja no es poden permetre col·laborar. Roig recorda que el sector social es manté per l'equilibri de tots, raó per la qual lamenta també la falta de recursos rebuts per part de la Generalitat.
En el tancament de l'exercici del 19, que van fer un repartiment de diners, a Càritas li va arribar a zero. Per tant, hem de fer polítiques socials que siguin equilibrades.
El president ha demanat menys opacitat cap al tercer sector i en concret cap a Càritas i ha recordat l'important paper que ha tingut i tenen en la societat.
Abans d'acabar, t'explicaré que una baralla a ganivetades a l'estació de tren de Martorell ha acabat amb un home ingressat en estat crític a l'Hospital de Bellvitge. Segons fonts policials, els fets han tingut lloc aquesta passada nit al voltant de 1:45, quan tres persones s'han barallat i una d'elles ha rebut diverses ganivetades per tot el cos. Els altres dos participants, que també han patit ferides lleus, han estat detinguts després de presentar-se a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del municipi per explicar que s'havien barallat amb una tercera persona i que l'havien abandonat ferida. Tot i ser traslladat inicialment a l'Hospital de Martorell, la gravetat de les ferides, especialment una que ha afectat òrgans vitals, ha obligat a portar-lo a Bellvitge. I l'investigat per l'assassinat d'Helena Jubany, el desembre de 2008, Xavi Jiménez, ha negat aquest matí davant el jutge la seva implicació. Jiménez s'ha limitat a respondre les preguntes del seu advocat i s'ha desvinculat dels anònims que va rebre la víctima setmanes abans d'aquest crim. Tanquem així migdia Cope Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons continua la informació, més notícies de la resta d'Espanya i del món, unes notícies que te les seguiran explicant, t'expliquen tot el que t'interessa, com sempre, Pilar García Muñiz i Ángel Correas. Que vagi bé, bona tarda, bon cap de setmana i bona diada.